Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El risc d'incendi es dispara a bona part de Catalunya. Al Vallès Occidental el risc encara és moderat, però també és la comarca que més focs forestals acumula aquest estiu. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. N'ha sumat 16, els mateixos que el Vallès Oriental. Des del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals han detectat a Sabadell 10 situacions de risc d'incendi, 9 de les quals corresponen a persones que feien activitats amb foc. La directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, assegura que està tot preparat per assumir un possible incendi.
Tots els equips de bombers, d'agents rurals, de Mossos, d'ADFs, del SEM, tothom està atent i desplegat i amb reforços per tal d'afrontar novament aquesta situació i que novament hem de fer una crida a la prudència, però sobretot a la responsabilitat.
Avui 12 comarques catalanes tenen el nivell 3 de risc d'incendis, sobretot a Ponent, l'Ebre i l'Empordà.
La protectora d'animals de Sabadell gasta cada any 20.000 quilos de pinso. Ara l'agost és quan més necessitats alimentàries registra arran de l'entrada de nous animals.
Per fer front a aquestes necessitats, l'entitat fa demà una campanya de recaptació d'aliments i materials per als gats i els gossos de la carretera de Caldes. Serà al supermercat El Campo de Sant Quirze d'11 del matí a 5 de la tarda.
En esport, segona cita del Sabadell a la Copa Catalunya.
Els arrequinats juguen demà contra el Sant Feliu a les Grases, després del triomf de dimecres contra Llagostera. L'enfrontament, que actuarà com a final a partit únic, arrencarà a les 8 del vespre.
Aquestes i d'altres notícies les abordarem a la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 34 graus a Sabadell, temperatures que no baixen i que es mantenen molt altes. Hem d'esperar canvis de cara a les pròximes hores i al cap de setmana. Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Sens dubte, avui la gran protagonista, la calor, amb aquests valors que han arribat als 40 graus, per exemple, a Anglès, a la Selva, també cap al Bages, a Artés, a Sant Salvador de Guardiola, a Òdena, a l'Anoia, també han arribat als 40 graus, i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre han arribat, per exemple, als 43 graus a Vinebre o també a Ascó. Han superat fàcilment els 40 graus. Una calor que està mantenint encara durant les properes hores amb molta xafogó al litoral, tot i aquí els termòmetres marquen valors una miqueta més baixos, sense pràcticament núvols i un vent de component sud una miqueta més reforçat cap a la zona de la Costa Brava, ratxes màximes cap a les comarques de Girona, que poden arribar als 40-50, puntualment acostar-se als 60 km per hora de forma força local. Esperem que aquest proper dissabte continuï la sensació xafogó al litoral. En general, però, a tot Catalunya baixa una mica la temperatura màxima, no farà aquesta calor tan extrema, però continuarà fent, sens dubte, molta calor i veurem ben pocs núvols. Com molt podríem veure alguns núvols d'evolució, algun núvol baix a primera hora del dia, també cap a les zones de la Costa Central i la Costa Daurada, i diumenge, amb més intervals de núvols, amb possibilitat d'algun ruixadet feble cap a l'extrem sud del país, també cap a zones de la Pirineu, i amb temperatura que baixarà encara una mica més, amb una calor que serà una mica més suportable. És tot de moment des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem situació molt tranquil·la. Només trobem un punt amb retencions, concretament a l'entrada de Barcelona pel nus de la Trinitat a la C58, 1,5 km en sentit sud. La resta de vies estan molt tranquil·les, també la resta de vies d'entrada i de sortida de Barcelona. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. El Vallès Occidental és la comarca catalana que ha registrat més incendis forestals aquest estiu, juntament amb el Vallès Oriental. Les dues comarques han viscut 16 incendis cadascuna, seguides del Maresme i del Baix Llobregat, amb una dotzena de focs, i de l'Anoia amb 11. Són les dades que ha donat a conèixer avui des de la Diputació de Barcelona a partir del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, tot plegat el dia en què l'alerta d'incendis s'eleva a tota Catalunya.
Des del 14 de juny fins ara, a Sabadell s'han detectat 10 10 situacions de risc d'incendi. D'aquestes 9 corresponen a persones que estaven fent activitats amb foc, com cremes de rostoll o barbacoes, mentre que la desena és un abocament de material inflamable. Al conjunt del Vallès, el Pla d'Informació i Vigilància d'Incendis Forestals ha detectat 46 situacions de risc, 19 de les quals eren per activitats amb foc. Malgrat els esforços que aquest programa de la Diputació destina a conscienciar la ciutadania, encara hi ha molta feina per fer, segons el responsable del pla, Àngel González.
Aquest any 2019 és un any complicat en tema d'incendis i la vegetació està en molt, molt males condicions. Per tant, s'han d'extremar les precaucions en totes aquelles activitats que puguin ser iniciadores d'incendi.
De fet, avui l'alerta per risc d'incendi s'ha elevat fins a nivell 3 a 12 comarques catalanes, sobretot a Ponent, les comarques de l'Ebre i l'Empordà. El Vallès Occidental encara no té un risc tan elevat, es troba en perill moderat, però les autoritats avisen que es pot anar a l'alça arran de tants dies de temperatures elevades.
De fet, des de Bombers i Protecció Civil han fet una crida avui a la prudència davant la situació de perill d'incendi actual. De la Divisió d'Operacions dels Bombers, José Luis López, ha comparat el perill d'avui amb el dels incendis d'Òdena del 2015.
Avui la situació de risc que ens trobem avui seria similar a Òdena 2015, per entendre una mica la situació que ens trobem avui. En canvi, no sé si ho hem explicat molt bé, però avui ens trobem en un episodi que té dues situacions molt diferents. La d'avui és una situació que és totalment diferent a la de dilluns. La de dilluns era un comportament de vent i podem enfrontar-nos a un incendi com el de l'Empordà del 2012. Per si s'entén una mica les dues situacions que ens trobarem durant aquest cap de setmana, que esperem no arribar, també hem posat un dels dies que recordem, perquè aquell dia, malauradament, i esperem que això, que amb la col·laboració de la ciutadania i de tothom, podem passar aquest episodi, però estem en aquesta situació ara mateix.
Davant d'aquesta situació, tots els agents de seguretat i emergències estan preparats per reaccionar davant d'un possible incendi, però la responsabilitat també recau en els ciutadans, a qui se'ls demana no fer activitats a l'aire lliure a les hores de màxima insolació. Josep Antoni Mur és portaveu d'Agents Rurals.
Inclús per la pròpia salut de les persones no és recomanable fer activitats en aquestes hores de màxima insolació, però també pel risc d'incendi. El 90% dels incendis està lligat a l'activitat humana, que ho hem dit, ho diem sempre. Per tant, quan menys activitat humana tinguem a les zones forestals, doncs durant les hores de màxima insolació, menys probabilitat tenim de tenir que patir algun incendi forestal.
Ara mateix s'han suspès 1.126 activitats que comporten risc d'incendi i s'ha activat el control d'accessos al massís del Montsant.
La Policia Municipal de Sabadell ha activat un pla de control de les piscines durant l'estiu. Fins a 3 patrulles passen de forma periòdica pels 5 equipaments de la ciutat amb una funció preventiva. El servei està actiu des del juny i funcionarà fins al setembre.
En aquests dies d'estiu, milers de persones passen per les 5 piscines municipals de Can Marcet, Can Uriac, La Bassa, Joan Serra i Campo Amor. Els agents treballen de forma preventiva i estan en contacte perpetu amb els responsables i treballadors de la piscina. Francesc Perea, sotsinspector de la Policia Municipal, apunta que aquest servei especial fan a l'estiu.
Sí, bueno, bàsicament les patrulles que tenim desplegades a la ciutat, que van realitzant diferents serveis, aquestes mateixes que van passant per les piscines que tenen a la seva zona, i són elles les que ja tenen establerts uns punts de pas i uns horaris, van passant per allà, tal com et dic, es posen en contacte amb els responsables i estan fent unes aturades a les piscines cada dia, tant al matí com a la tarda.
Perea defensa que aquest dispositiu és una bona tasca de la policia municipal i que dota de més seguretat a tots els treballadors de les piscines.
El que ens arriba és que per ells és una garantia el fet que esporàdicament els policies vagin passant per les piscines. Per la nostra part també hem de tenir en compte que en aquesta funció de seguretat, doncs, com hem dit abans, a les piscines és on es concentren aquests dies una bona part dels ciutadans, no? De la ciutat. Per tant, ha estat tota una funció preventiva important per part dels usuaris i sobretot els responsables i treballadors de les piscines. Tenim uns bons inputs i entenem que sí, que ha estat tota una feina, diguem-ne, bona que s'està fent per part de policia.
Es tracta del segon any que es posa en marxa aquest dispositiu.
La protectora d'animals de Sabadell busca la col·laboració ciutadana per fer front a les importants necessitats que arrossega durant el mes d'agost. L'entrada de més animals fa que les despeses es disparin, sobretot en menjar, però també en material. Per pal·liar aquesta situació, demà posa en marxa una campanya de recollida de menjar i material per gats i gossos del refugi, al supermercat al Campo de Sant Quirze.
La protectora gasta cada any més de 20.000 quilos de pinso per abastir els 250 gossos i 200 gats que viuen al refugi de la carretera de Caldes. Durant l'any, les empreses de pinso i persones particulars fan les seves aportacions de menjar, però no és suficient. Sobretot durant el mes d'agost, com apunta Esther Ferrer, coordinadora d'activitats i voluntaris de la protectora.
Ara tenim una gran necessitat perquè tenim molta entrada d'animals i, per tant, són coses que es van fent servir, sobretot el que parlàvem del menjar aquest específic per gossos i gats, que amb l'entrada de tants animals, sobretot que d'ells, doncs ens veiem mancats d'aquesta part. I a més també servirà de primera prova, a veure com funcionen aquí al centre, i d'aquí uns mesos doncs es podria valorar repetir-la.
Durant l'any ja s'han fet que altres campanyes de recollida de menjar i material per animals, però aquest serà el primer cop que es fa a l'establiment Quirzetenc.
És el primer cop que participem en aquest centre comercial. Ens han convidat ells i hem acceptat de bon grat la invitació i esperem que tingui molt d'èxit, la veritat. Sabem que són èpoques també més difícils, ara en mes d'agost, bueno, ja ho fem en dissabte, que és un dia que la gent sol moure's per comprar, i si més no, si no va comprar expressament, que s'apropi i també pugui fer alguna donació concreta.
El personal de la protectora serà al supermercat al Campo de Sant Quirze des de les 11 del matí fins a les 5 de la tarda en una cita que també servirà per donar a conèixer l'entitat, promoure les adopcions i buscar nous socis.
I un petit apunt de successos, la policia municipal recupera una motocicleta robada dins del riu Ripoll.
Els agents van rebre ahir al matí la trucada d'un ciutadà que alertava que dins del riu hi havia aquest vehicle. Quan van arribar al lloc on se'ls havien indicat, van comprovar que el vehicle constava com a sostret. Tot seguit es va traslladar al dipòsit de la policia municipal a Can Marcet.
I en pàgina cultural, l'Orquestra Simfònica del Vallès torna amb força amb dos espectacles aquest cap de setmana. L'OSB serà aquest vespre al Festival Castell de Peralada amb una nit d'òpera amb el tenor Juan Diego Flórez i diumenge aterrarà a la vila de Llívia per fer un concert per a violí dedicat al compositor txec Antonín Dvořák.
El Festival de Peralada té predilecció pels tenors i enguany l'Orquestra Vallesana ha estat l'escollida per acompanyar per primera vegada una de les veus més lloades del món líric, Juan Diego Flórez. Òscar Lanuza, gerent de l'OSB, destaca que és una estrena especial.
Som una orquestra que va néixer de la mà de l'òpera i per nosaltres estar al costat dels grans cantants sempre, bueno, sempre ha format part de la nostra raó de ser. En aquest cas és amb el Juan Diego Flórez, que és un dels grans amb els quals encara no havíem actuat, hem actuat amb noms molt grans, i per això és un concert molt especial a nosaltres. És també tornar a col·laborar amb Peralada, com ja vam anar l'any passat, que és un festival potser senyer pel que fa a la lírica.
A l'escenari, el tenor peruà estarà acompanyat de la jove soprano armènia Rusan Mantansian i el director musical Guillermo García Calvo, precisament un dels guanyadors dels recent creats Premis Òpera 21. Per la Nuza, aquest espectacle i l'entorn convertiran el concert d'avui en una experiència única.
És una de les fites d'aquest estiu per nosaltres, amb un tenor especial, amb un tenor d'aquesta talla, i que sempre pensem que és on l'orquestra més està a la seva alçada, no? Amb el seu repertori, amb el repertori operístic, que és una de les nostres especialitats, i en aquest cas compartint-lo també a l'aire lliure, en aquest entorn fantàstic que és el Castell de Peralada.
El programa inclourà àries i duets del repertori francès i italià. L'espectacle comença a les 10 del vespre i qui vulgui, i si corre molt, encara pot comprar alguna entrada per internet.
La doble ració de la Simfònica es completa aquest diumenge dins del cartell del Festival de Músiques de la Cerdanya.
L'església de la Nostra Senyora dels Àngels de Llívia serà l'escenari del concert dedicat a Antonín Dvořák. El repertori inclou concert per a violí en mi menor i la sinfonia número 9 del Nou Món del compositor txec. La Nuza apunta de la singularitat de l'espai.
L'església de Llívia és un espai molt especial, primer de tot perquè és, efectivament, és un espai arquitectònicament, històricament, amb una significació molt especial. Després, perquè és un entorn fantàstic per realitzar concerts. De fet, és la seu històrica de l'històric Festival de Llívia, que des de fa 3 anys ha renascut com a Festival de la Cerdanya, en el qual comparteixen aquesta titularitat Llívia i Puigcerdà.
El director resident de l'OSB, Xavi Puig, dirigirà el concert, que comptarà amb la violinista Birgit Kolar com a solista. La Nuza creu que és un format de festival de música de la Cerdanya que permet un nou format en escena.
Que s'escolta d'una manera diferent, també perquè les propostes es poden fer d'una manera diferent, tant si són, quan són a l'aire lliure com en aquest cas, que són en entorns diferents dels auditoris, perquè també pensem que és un moment especial, el públic està relaxat, també està més desconnectat i també per aquesta aposta que fan tant els festivals més de l'Empordà com els festivals de la Cerdanya en aquest cas, per anar a buscar aquest públic turista, però que busca propostes també culturals, que té altres interessos, que té altres neguits.
Aquest serà el primer de 3 concerts que la Simfònica farà al Festival de Música de la Cerdanya.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Que preocupa els sabadellencs.
Les obres de la rotonda van començar a l'agost i han reduït la via en 2 carrils per sentit de circulació.
Lo tenemos todo cortado. Aún de momento nos han dejado esto, pero tenemos que ir pues bastantes metros arriba a coger el autobús.
El que es parla als carrers.
Els pacients atesos al Taulí pateixen tota mena d'al·lèrgies, però la sensibilitat al polen és de les més comunes.
L'actualitat.
Sabadell i els 14 municipis de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes comencen a superar la crisi.
Tot ho trobaràs al Notícies Migdia, de dilluns a divendres, a 2:15.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Saps què és el llenguatge radiofònic?
És paraula.
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 També és música.
Música.
Música. Patapam, efectes sonors,
dir... Silenci.
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 Som estudiants del Mare de Déu de la Salut i hem vingut a aprendre...
Ràdio
Sabadell. Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. Divendres i dissabtes, de 10 a 12 de la nit...
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Música electrònica, sense interrupció.
Non-stop, non-stop, non-stop.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes, @vitamina946.
Vitamina.
I recorda, tornem al setembre.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca, fem un repàs ràpid a l'actualitat més general. El govern espanyol insta el vaixell d'Open Arms a anar al port segur més proper.
Així ho ha dit avui la ministra Isabel Celà, en una setmana després que l'embarcació navegui pel mar Mediterrani amb 121 refugiats a bord.
Que efectivamente es obligación de todo capitán de buque que ve que hay un riesgo en su tripulación conducirlo al puerto seguro, a puerto seguro más cercano. Descartados los puertos africanos, usted puede conseguir perfectamente saber qué puertos pueden ser esos. Y obviamente esos puertos tienen que recepcionar esa tripulación en estado de riesgo.
La ministra insisteix que Espanya compleix amb la legislació, però que no pot ser l'única que salvi vides.
Primer dia de vaga dels vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat de Barcelona.
Aquesta setmana s'ha acabat les reunions amb... Tot i la mobilització, la incidència està sent baixa, sense grans cues, malgrat l'afluència elevada de passatgers. Els serveis mínims del 90% expliquen aquest resultat, però també el fet que els viatgers s'hagin desplaçat a l'aeroport amb més antelació de l'habitual, seguint els consells d'AENA. La vaga ha començat aquesta mitjanit i s'allargarà de forma indefinida per reclamar millores en les condicions laborals de Trablissa. Es calcula que afectarà més de 185.000 passatgers.
Els vigilants de seguretat, però, han anunciat avui que denunciaran Trablissa a Treball i als jutjats per vulneració del dret de vaga.
Els treballadors asseguren que la companyia ha forçat a persones no citades pels serveis mínims a treballar. Des de la companyia, en canvi, neguen haver obligat ningú i asseguren que l'únic que han fet és notificar-los quins eren els serveis mínims que hauran de complir els pròxims dies.
La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha admès a tràmit la querella dels taxistes contra Uber i Cabify.
La magistrada accepta les querelles per diversos delictes, com contra la hisenda pública, contra el dret dels treballadors, blanqueig de capital i estafa. Ara demana a la Fiscalia que ampliï la investigació.
La Fiscalia Anticorrupció, per la seva banda, denuncia a l'Audiència Nacional que la família Pujol ha amagat fons diferents dels coneguts a Andorra, segons publica avui el diari El Mundo.
El Ministeri Públic exigeix en Banca i d'Andorra, Banc Sabadell d'Andorra i Banca Privada d'Andorra tota la documentació sobre Francesc Robert Ribas, imputat en la causa de blanqueig de capital i que seria la figura clau del cas. En la investigació judicial contra la família de l'expresident de la Generalitat es preveu que finalitzi el pròxim mes de setembre.
El Canal de Menorca acumula 750 milions de microplàstics.
Segons un estudi del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, ESADE, i el Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes, aquesta zona protegida entre les dues illes més grans de les Balears acumula 3,7 tones de plàstics, el que representa una amenaça per l'ecosistema. Aquest corredor de 36 quilòmetres hi viuen 16.000 espècies, de les quals una seixantena estan protegides.
Presó provisional pel detingut per un intent d'agressió sexual a una veïna del Vendrell durant la festa major.
El jutge ha decretat presó provisional avui per l'home de 39 anys, arrestat dimecres com a principal sospitós de l'intent d'agressió que va tenir lloc a finals de juliol. El detingut hauria assaltat una noia quan estava entrant a casa, però l'arribada d'una tercera persona el va foragitar i va evitar-ne l'agressió.
El líder de la Lega Norte, Matteo Salvini, anuncia una moció de censura contra el primer ministre.
El líder del partit ultradretà que governa Itàlia des de fa 14 mesos considera trencat l'acord amb el partit Moviment 5 Estrelles. La causa són les diferències mostrades entre Salvini i l'altre líder de la coalició, Luigi Di Maio. Ara s'obre la porta a unes eleccions de la tardor o un nou govern de caràcter tècnic si la moció de censura prospera.
Ara és moment pels esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, el Sant Feliuenc serà demà el segon escull per al Sabadell a la Copa Catalunya. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
L'equip arlequinat visita les Grases buscant el pas i la tercera ronda.
Després del triomf dimecres a Llagostera, els sabadellencs tindran una altra oportunitat per posar-se a prova sobre gespa artificial. En l'últim test, Antonio Hidalgo va modificar el seu sistema tàctic optant per un 4-2-3-1. L'entrenador Ballasà explica que durant la temporada serà una alternativa per no ser tan previsibles.
Variarem perquè l'any passat no van tenir temps de fer de diferents coses, els rivals t'estudien, els rivals ja estan pendents del que fas i sempre tenir una altra opció està bé, i si ells treballant com hem treballat aquests pocs dies aquesta manera de jugar ho han entès, doncs molt més content, no?
També ha parlat sobre les dimensions i la superfície del terreny de joc de les Grases al punta Edgar Hernández. Per al gabanenc servirà per continuar agafant rodatge en un tipus d'estadi que després també el tindran al grup 3 de segona B.
A guanyar, passar, agafar millors sensacions encara, camp de gespa artificial altre cop, bueno, ens hem d'acostumar a aquesta superfície que aquest any tenim, bueno, ja sabem com és el grup 3 de la segona divisió B, i anar allà i passar, perquè la Copa Catalunya és també un al·licient també pel club, per nosaltres, pel cos tècnic, i així que hem d'anar allà a guanyar.
El partit també amaga una curiositat relacionada amb l'entrenador Lequinat.
Sí, perquè Hidalgo es retrobarà a les Grases amb Andrés González, l'entrenador del conjunt de Sant Feliu, qui va ser el seu primer rival a les banquetes, ara fa 3 anys i mig, també dirigint el Sant Feliuenc.
Davant un bon equip, amb un entrenador que li agrada molt jugar, vaig jugar contra ell quan vaig debutar al Granollers, el meu primer partit com a entrenador, proposa moltíssim, porta moltíssim sang al club, sap el que vol, i serà difícil en un partit oficial, es juguen coses, i bueno, anirem a competir i a veure què fem, no?
El partit arrencarà demà a les 8 i com tota aquesta pretemporada podreu estar puntualment informats a Twitter, @RadioSabadell. Serà, Sergi, el segon partit oficial d'aquesta pretemporada.
Correcte, després del de dissabte passat a Escó, primera ronda d'aquesta Copa Catalunya resol amb un 0-2 per als sabadellencs. L'esquerrà Néstor Querol ha comentat que aquesta és una competició que il·lusiona dins del vestidor i que serveix per jugar partits aquesta pretemporada amb un plus de competitivitat, és a dir, amb més al·licients que els amistosos.
Una competició com la Copa Catalunya pues, ens il·lusiona a tots, sobretot a la gent que no som d'aquí i tenim ganes bueno, de seguir competint i seguir passant eliminatòries, i està clar que donarem tot el que puguem, a part de ser un partit de pretemporada, per a passar eliminatòria i sobretot agarrar bones sensacions per als partits de Lliga.
Serà baixa per aquest compromís el migcampista Antonio Romero, lesionat dimecres a Llagostera. Avui s'ha sotmès a proves per descartar cap lesió greu al genoll esquerre i a hores d'ara és a l'espera de rebre'n els resultats definitiu. En cas de passar ronda, el centre d'esports coneixerà el seu nou rival l'endemà. Sortirà del duel entre l'Hospitalet i el Castelldefels, que arrenca just 24 hores després del Sant Feliuenc Sabadell, és a dir, diumenge a les 8. La tercera ronda es jugarà el cap de setmana vinent, és a dir, 7 dies abans de l'estrena a la Lliga.
El Sabadell juvenil, de la seva banda, visita demà el juvenil B del DAM. Després de l'estatge realitzat al País Basc, els de Miqui Lladó continuaran posant-se a punt, veient-se les cares amb el tercer classificat a Lliga Nacional la darrera temporada.
I aquest serà el cinquè partit amistós per al conjunt arlequinat, un partit que serà el més important de la pretemporada, segons l'entrenador Miqui Lladó, ja que serà contra un rival davant del qual hauran de jugar després a la Lliga Nacional Juvenil.
Després d'aquest partit ens quedaran 3 setmanes, és un rival de la nostra Lliga, i volem començar realment a veure quines són les nostres possibilitats. Per tant, hi ha més que també la preparació, també sí que ens exigirem la competitivitat aquesta que es necessita. Per tant, partit molt important. Partit que jo crec que marcarà una mica la tendència de les 3 setmanes que queden per la pretemporada.
En l'últim amistós, el juvenil arlequinat va golejar dilluns per 1-4 l'equip de Nacional del Zaragoza. A les 10 del matí arrencarà demà l'enfrontament al camp dels Cervesers.
I el mercantil Sergi també afronta partits de pretemporada aquest mateix cap de setmana.
Els de Carlos López tenen doble ració d'amistosos demà a les 7, rebent a Raona Marinals el primer equip del Puigreig de tercera catalana, i diumenge a les 11 visitant el Girona B, conjunt que també jugarà la pròxima temporada a Nacional Juvenil.
L'Amics del Pou, Nou Escorial, no renuncia a cap objectiu després de tancar la plantilla. L'equip dels Marinals, que va seguir l'ascens a la tercera divisió nacional de futbol sala a l'última campanya, s'ha reforçat amb 2 fitxatges.
Es tracten de Carlos García, procedent del Palau, i Sergio Blanco, del desaparegut i surt de Terrassa. Amb ells i amb la incorporació d'un parell de peces del Sènior B, l'equip entrenat per Paco Arjona espera poder cobrir amb garanties les poques baixes que s'han produït. Ho explica el director esportiu del club, Cinto Aranda.
Hemos hecho 2 fitxajes y hemos subido a 2 del Sènior B. Y bueno, hay 3 bajas, que son Tino Padilla y Rulo el portero, y bueno, y con esa la mayoría de la plantilla que estamos en División de Honor seguimos, o sea que más o menos sigue todo igual. Hemos fichado a Paco Arjona de entrenador y a Óscar será su segundo, o sea que tenemos un buen tándem de cuerpo técnico bueno en condiciones, como ya queríamos este año para poder hacer las cosas un poquito más serias.
L'Amics del Pou Nou Escorial obrirà la Lliga a casa rebent l'Arenys de Munt el proper dissabte 21 de setembre. Ara en avisa del perill de l'estrena del campionat.
Va ser muy buena temporada. Pasa que Ripollet iba muy sobrado la temporada pasada, tiene un equipazo y subieron bastante sobrado. Pero en teoría, claro, en teoría es de los equipos que tienen que estar arriba. Más que nada por la temporada que hizo la temporada pasada. Bueno, lo bueno es que empezamos en casa, que este año tenemos la suerte de que Senior B juega adelante y después jugamos el primer equipo, o sea que el pabellón estará más a reventar que nunca esta temporada, y con nuestra afición y nuestra gente será en casa, será muy difícil que no gane.
Els homes de Paco Arjona tornaran a la feina el pròxim 27 d'agost i disputaran el primer partit de pretemporada aquella mateixa setmana, enfrontant-se al Club Natació Sabadell.
Marxem fora de la ciutat, hi haurà futbol els divendres, però no els dilluns.
Així ho ha dictaminat la justícia després de la polèmica dels horaris sorgida entre la Federació i la Lliga, que ha decidit recórrer la decisió del Tribunal. Com estava programat, doncs, el campionat s'iniciarà d'aquí a una setmana justa amb l'Atlètic Barça. Els duels previstos per dilluns ja han modificat la data. Tot i això, el president de la Lliga, Javier Tebas, ha convocat els presidents dels clubs el pròxim dilluns per tractar aquesta qüestió i decidir com es procedeix davant la sentència.
L'Espanyol ha presentat avui l'últim fitxatge fitxatge a Fernando Calero.
El central de 23 anys i procedent del Valladolid firma per 5 temporades i arriba per cobrir la vacant que havia deixat Mario Hermoso. L'Espanyol ha pagat 8 milions d'euros pel jugador que ha estat presentat aquest mateix migdia.
I aquest vespre s'enceta la Premier League. El partit d'estrena enfronta l'actual campió d'Europa amb un conjunt ascendit.
És a dir, el Liverpool contra el Norwich a partir de les 9. Amb l'inici de la competició, la Lliga Anglesa ja ha tancat el mercat de fitxatges. Els últims moviments més destacables són l'arribada de David Luiz a l'Arsenal, la Lo Celso i Sé Senyor al Tottenham, la d'Àlex Iwobi a l'Everton o la d'Andy Carroll al Newcastle.
Un minut just per 8:15. Tancar el Notícies Vespre d'aquest divendres 9 d'agost del 2019. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant, com sempre, a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem dilluns a partir de les 10 amb el Connectats i a partir de les 11 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.